Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
La boira, fredament, acaba d'engolir la llarga via. Els llums són guaites. N'acaba de ploure quan els arbres somniquen. Oh, que és dolç escoltar el silenci. El silenci de la boira. Jo somric. Tinc llums i somriuen. Som mil llums, no pas homes. Voltats de por enmig del glaç, de burles i rialles d'albardans. Hem dit els mots que són la sang d'aquest vell poble que volem salvar. A Sentir de Grat, un programa de poesia.
A l'aeroport, com està manat, et regiraran de cap a peus. Àdhuc, et temptaran conscienciosament els collons. Buscaran una metralleta entre els pèls del teu engonal. Buscaran una bomba al forat de la teua uretra. Buscaran la droga a les teues ulleres. Busquen, escarboten, et desfaran l'amable ordre conjugal de la maleta que pacientment va fer la teua dona. Sacsejaran el teu rellotge per veure el que hi ha dins. T'obligaran a masturbar-te per veure si és semen allò que et surt o què. T'aponaran i et faran cagar i analitzaran rigorosament la teua cagada. T'obligaran que et moques i et mocaràs furiosament. Diran que facis força i amollaràs un pet esgarrat. I en la seua flaire endevinaran, esbrinaran, qui sap quines coses. Qui sap quines coses.
Jo volia fer, continuava Ovidi Montllor, una antologia d'estellers, i vaig trobar que Coral Romput era, de fet, una antologia dels seus temes i situacions més tractats. Vaig embolicar-li la companyia Ariola, i per cert, això em va costar que me'n fotarem fora, i ja no hi vaig gravar més discos. Coral Romput dura 1 hora i 25 minuts, sense parar, i quan el recita la gent s'emociona. No és un poema, és una història d'1 hora i 25 minuts. Quan la vaig estrenar a ser a Barcelona, al Tinell, jo esperava que alguna gent se n'aniria a poc, però no. No se'n va anar ningú mai. Vicent s'ho emporta tot amb la seva harmonia.
Sou el xiulit del TAF GB de Barcelona. Pensa en el llum més groc que tenen tots els trens que fan el seu viatge el diumenge a la tarda. Un llum groguenc de gens que han rebut pel matí el telegrama. Vine, papà s'ha posat mal. Arriben en silenci a la ciutat els trens tristíssims del diumenge, de les gens que no tenen més remei que agafar el tren i viatjar creuant tota la tarda devorada del diumenge, quan és el tren més brut i apegalós i groc. Escolta, ja no sonen les trompetes del ball. Ara hi ha un gran silenci. Isabel se n'ha anat a la cuina. Estic sol. Estic sol al despatx. No hi ha cosa que em dóna més tristesa que estar al meu despatx de nit. Aleshores recordo la meua filla. Aquelles nits passades en vetla. Aquelles nits primeres, totes fetes de nervis. D'agraïment. Adéu. D'estupor i de pànic de veure el cos graciós que acabava de nàixer. I jo només tenia por, alegria i por i ganes de plorar, de riure'm i plorar. I estava així amb els braços per damunt de la taula i no podia escriure i no sabia escriure i no me'n recordava d'haver escrit abans i no pensava mai que tornaria a escriure. Si la filla em visqués, hauria fet més versos. L'ascensor com un dolor d'estómac ara puja, terrible, amb un soroll de ferros, amb un soroll lentíssim, pot ser fisiològic. Una xica de blanc, silenciosa i trista, amb les teles cenyides, un gesmil a la mà. I les tardes aquelles de passeig i silenci. Ma mare no vol que mai deixi de fer versos. De vegades, si escric, més que res és per ella. I voldria fer versos alegres i serens, així com ella els vol. Vagament, melancònics, amb arbredes i calç blanca per les parets, com si anàs a passar la processó de Sant Roc o la de la Mare de Déu d'agost al vespre, amb l'olor de la murta espargida per terra i el carrer agranat i després arruixat, i traure les cadires a la porta de casa i veure com l'airet meneja la cortina. Els pecats que he comès no em deixen viure en pau. Crec que em vaig a morir de vergonya quan pense els meus primers pecats. El record dels pecats que he comès, que comet, sembla que em va matar. Tot aterrit em deixa, tot amarg i aterrit. Les hores que he perdut i els dies que he perdut i els que ara estic perdent, les possibilitats innombrables que Déu em va donar i em dona per tal de ser com ell em vol, de cap a peus. I les hores i els dies i els anys que estic perdent, les promeses que he fet, les promeses que faig i aquells penediments, i aquests penediments... De vegades em cremen per la cara les llàgrimes que jo li he fet plorar a ma mare. I em cremen. I recordo ma mare i no voldria fer-la plorar altra vegada, haver-la fet plorar. I me la veig plorant pel carrer en silenci. Mare, pare, germana, com han plorat per mi. I com ploren per mi. I com preguen per mi. Senyor, no t'ho demane pels meus pregs ni les meues llàgrimes. T'ho demane pel que preguen per mi. Els que ploren per mi, oh, senyor. Fes-los cas. Fes que sigui com volen, que és com tu em vols, senyor. Em cremen per la cara, per les mans, per tot jo. Totes les llàgrimes, senyor, que he fet plorar. I encenc de cap a peus, encar viva, senyor, amb el cos escaldat i amb el cor escaldat. Amb el cos escaldat i amb el cor escaldat. Ja sóc pare. I em sent ara més fill que mai. Jo no sé si és perquè se'm va morir la filla. Jo només sé que em sent més amargament fill. Et pregue per mon pare i et pregue per ma mare i la meua germana, filla meua, que estàs al cel. Mira els teus avis. Atura't damunt d'ells com un dia ben blau i transparent i pur. Ets, pot ser, molt més d'ells que meua, filla meua. Abans que fer plorar ma mare, jo voldria caure'm en terra mort. Estic trist. No puc més. Mare, crec que ja sé exactament què em passa. Tot això que jo tinc és d'alguna manera una brutal nostàlgia del teu ventre. És com si tingués d'alguna forma la càlida memòria del teu ventre d'haver-hi estat en ell ben bé. He És d'alguna manera un desig animal de tornar al teu ventre i d'ésser-hi calent i créixer al teu ventre i el teu somni altra volta. De tenir l'estatura de l'anel i el teu ventre. D'anar fent-me en l'alegre treballar dels teus dits. D'ésser bolquers i dies i setmanes i mesos, percebent des del ventre tota la teua joia. La veu, les mans, les llanes, el tacte, les pupil·les. La joia, l'esperança, el dubte, la temença. Dins el món clar i inèdit i novell del teu ventre. Tinc tanta i tanta pena i tinc tanta amargor que em gira i no veig on puga deixar-me caure que no siga ficant-me en el teu ventre, mare. Jo sé que tu voldries, quan em veus tan amarg, agafar-me, engolir-me i guardar-me de tot en les teues entranyes, ben teu, més teu que mai. Per tu vinc d'una raça ben amarga d'amargs. Vaig ser el primer net i el iaio se m'enduia el braç a la societat dels colombaires i em posava damunt la taula. El meu net. Jo tenia aleshores uns mesos. Del matí ell em venia a veure quan tornava del forn. Un dematí el mataren a la boca del forn. Estava treballant. Tota la casa estava plena de crits i gens de calor. Era el mes de juliol, de plors, d'esgarranys amb les ungles. De vegades voldria saber què vaig fer jo aquell matí. Tenia 11 mesos només. Veig un infant a gates entre els peus de la gent. Potser encara tinc, no sé com dir-ho, l'estupor de l'infant abandonat en terra mentre a casa hi havia tant de plor, tant de crit. I no venia el iaio com els altres matins. El nínxol dels meus iaios a l'entrada a l'esquerra és un nínxol antic i verdós, amb indicis d'heura i amb una làpida de marbre negre i ters. Hi ha allí un gerro petit amb unes poques flors. És el tros més humit del cementeri, a l'ombra. Davant, a l'altra banda, el nínxol dels meus tios, els seus fills. Al vell mig està la meua filla. Quan jo tenia 2 o 3 dies només, va morir el meu tio Josep Maria. Encara em van dur a ell per tal que em conegués. Manuel havia mort un parell d'anys abans. Isabel s'ha agitat. Hi ha silenci a la casa. Hi ha un silenci absolut. Demà, dilluns, les gents hauran de treballar i hauran de dormir. Els dissabtes de nit és prou distint. Les gents se'n van al cine, escolten la ràdio, conversen. L'home parla amb la dona en la cuina mentre ella renta els plats, les culleres, i li agrada mirar-la. I l'agafa i la besa de sobte contra un mur. Són coses ja sabudes, encara que no es vegin. I la dona agraeix com un do aquell furor masculí amb una llum, una humida tendresa als ulls, com una llàgrima, després d'estar 6 anys casats, d'haver parit, d'haver lluitat, patit, quotidianament i domèsticament, quan potser no esperava reviure aquella fúria d'aquells dies de nuvis, abraçant-se, besant-se, ja se sap, al cinema, a qualsevol llevant, sentint-se un tendre objecte d'afanyosos crepats. No vull trair qui lluita, qui passa son o fam. Jo no sé si és correcte o no és correcte això, citar-me jo mateix, traure un vers dels meus versos i posar-lo davant d'això que vaig escriure. En tot cas, no m'importa gens la correcció. Altres coses m'importen ara i em couen i... No vull trair qui lluita, qui passa son o fam. Ho he dit, ho torne a dir. No rectifica res, que ara estic on estava i estaré on vaig estar, amb els meus, amb els pobres que treballen i esperen, que no saben llegir, que cauen i que plasmen i demanen perdó a la Mare de Déu. La mort m'ha despertat un vast amor per ells. I així estic, on estava, entre els poals del fem i els poals de les clíniques, entre la pobra dona i el comptable i el xic que ha robat on treballa, i el vidu gemega pel passadís, i el guàrdia i la dona que mira els cartells del cinema, i la xica que va llegint novel·les roses, i l'aigua entre la brossa i els canyars i l'amor, i la ira també, i tots els funeraris vestits de gris i amb metres pels muscles i pels braços. He passat unes fulles d'un fullet il·lustrat. Tracta dels mars d'Itàlia. aquell cercle d'arbredes de fulles petitíssimes, alegres, innombrables, vorejant Portofino. Les cases, les finestres, les muntanyes, les veles, i l'isola de Giglio, i Ponza, i més avant el castell, l'aigua, els pins, les velles pedres d'Ischia, i una ermita de Capri plena de calç o sal, tota feta de calç o de sal, feta un ordre càndid de calç o sal, alçant el bull, cruixint de sota el sol enorme. I ha recordat Stromboli, i ha vist el món amable i formós, i ha sentit una admiració sense paraules, trèmula, com un agraïment envers Déu. Ara em dol no haver-me agenollat com volia, i volia en el meu cos, la meva ànima, el meu despatx, així, entre quatre parets, nues, en el silenci d'una nit de diumenge, entre bolilles, llibres, revistes i papers, en el lloc més petit de ma casa, a donar-li a Déu sense paraules les gràcies per tot, per Portofino i Ischia, i Ponza i Capri, i Giglio, i Ingrid Bergman, i Itàlia i Burjassot, el cos d'aquella xica que es menjava unes ostres asseguda en la roca d'un gravat dels fullets, i Taormina, i Rimini, i Pesaro, i les veles adriàtiques, Bari, i Ravello, i Amalfi. És possible que mai no puga anar a Itàlia, i sento un gran desig de callar, de que hi hagi silenci quan acabe només de dir uns noms. Siena, Arezzo, Pisa, Cremona, Forlì, Ravenna, Perugia, Ferrara. De vegades em basta passejar per la boca com pedretes de grava uns noms a soles. I veig homes i dones, i penes i treballs, i pecats, i esperances, i infants, i barques, i arbres, i menjadors, i nínxols, i em naix com una fina, una benigna música, i em ve com una llum, i no em menejaria, no em mouria d'on sóc, i seria com sóc. És com una por càndida de que em mourem es trenca un tel. Un tel primíssim en mon cos, en ma vida, de que es trenque aquest ordre de tendríssimes baves seques de caragol, de fils de cucs de seda, que aquest ingràvid món si parle, si em menege. Des de la meua bruta i trista petitesa, vull donar-te les gràcies, Senyor, per aquests noms, per la vida, pels homes, pels dols i les desgràcies, per l'esperança, per les coses que no es poden anomenar, pel grill que hi ha sota la pedra, per tot allò que hi ha de sota una paraula. Pares, carrer, Itàlia, mort, diumenge, llum, Déu. Ho escric, et deixo escrit el meu agraïment en un paper ratllat. Ara que és ben de nit, ara que dormen tots, ho deixo així, en silenci. Si pogués, posaria una pedra damunt. Gràcies per la vida. L'he descoberta ara com és, aquesta nit, com si m'hagués posat la mà en una monyica i hagués trobat de sobte entre totes les venes el tic-tac del meu pols. És un descobriment pueril i extraordinari. De vegades voldria fer versos nobilíssims i dir antigues coses en plena dignitat, anomenar il·lustres personatges i llocs i treballar esbeltes metàfores de sal, intercalant alguns, oh, la lluna, oh, les verdes illes assolellades. Tot això que m'agrada llegir en certs poetes i tot de sota el signe mozartià de Goethe, però no puc, no sé. De vegades voldria ser filòsof, tenir un sistema, o escriure coses rigorosíssimes. Però potser m'agrada massa veure la dona del metge quan pren banys de sol a la terrassa, Pot ser-te ella la culpa de que jo mai no puga veure aquests desitjos complits i satisfets. Em posa nerviós i només escriuria SOS per totes les parets, les finestres. Demà o després demà o el 14 de juny de 1990, oh mort, vindràs per mi i jo no podré valdre'm. Faràs de mi el que vulgues. Una cosa et demana i vull que no la oblides. Jo només vull que em tombes a una hora que permeta soterrar-me a migdia, sense que cal gastar un temps en el dipòsit. Em dóna por pensar que tal volta, quan muira, em passaré unes hores, el termini legal, allí sol, al dipòsit. Jo vull mort, que em soterren de seguida. Ja ho saps! Tot el dia caçant amb el pare, aquell dia terrible de ponent, i els pins de Portacel i el barranc, tot el dia anant amunt i avall, pare i fill, tot el dia terrible de ponent, i enllà, els forns de la calç, i el pa que pel ponent punxaven les genilles, feia mal en la llengua. L'aire, com unes flames, se't ficava pels nassos i et bullia el cervell, pegant colps contra els ossos del crani, tot el dia. I els ulls et feien mal. Semblava que volien eixir-se-te'n els ossos de la cara. I tenies unes ganes enormes d'orinar i orinaves quatre gotes apenas. Una gota d'orí persistia en un jonc, fent-lo vibrar primer i vinclant-lo després. I la gota era un lloc de besllums on el sol insistia, insistia. Es feia quasi gràvid. El fill seguint el pare tot el dia caçant. La il·lusió del pare, el silenci dels dos, acostant-se a una mata. I la pedra llançada a la mata i l'espera. I altra vegada amunt i avall. Les espardenyes desventrades, desfetes, i aquell dolor de cap, i la set, i el ponent. Totes les cames plenes d'esgarranys i de pols, i el tren, i el fill dormint contra el muscle del pare, i la mà gran del pare, aspra i suau i trèmula, aclarint els cabells desordenats del fill. El silenci del pare que no havia caçat res. Els dos en silenci. El fill dormint, el pare callat, tornant a casa. I el fill mirant el pare. Va al caravà. Jo crec que l'ha tocat d'una ala. I el silenci del pare, que havia fracassat davant el fill. I el fill, amb una obscura pena.
Avui diumenge, un pare haurà anat a un asil a dur-li uns caramels al seu fill. Una mare endolada anirà pel carrer amb un fill alt i prim, vergonyós. Aquella mare, aquell fill que et causen en veure'ls un dolor, una oculta tendresa. Una donzella haurà deixat de ser-ho. Algun funcionari haurà passat el dia vestit damunt del llit d'alguna pensió, recordant el seu poble. Pot ser alguna núvia que va tenir, pot ser el seu llit de canonge. Un marit tindrà ganes de plorar contemplant la seva dona, car no li cabrà cap dubte de res de tot allò, i plorarà mirant els seus fills. La comare estarà nerviosa, se n'anirà al telèfon, cridarà al seu amant tot deixant la partera tota plena de crits. El rector tractarà de que la seva mare comprenga que no deu pensar allò que pensa del metge del cantó i aquella xica rossa. La portera haurà eixit i haurà vist la del tercer i haurà dit que no sap com el marit està tan boig amb ella, prima i amb un cap massa gros. Una mare haurà anat a casa del seu fill amb unes llonganisses, amb un tros de bescuit, i haurà llevat la roba perquè la seva nora estiga més tranquil·la. Un nuvi haurà comptat amb la mà a la butxaca tots els diners que duia. Una xica de blanc haurà deixat que el nuvi la besàs a la boca per primera vegada. Hi haurà músiques pobres i el vi de les tavernes. Una dona haurà eixit pegant crits al carrer i el seu marit darrere brandant un ganivet i els tres fills abocant-se al balcó, plens de plors. L'adolescent que escolta les músiques amb el seu aparell de galena i la mare que resa Sant Pancràs recolzant una estampa del sang contra un pitxer. Hi haurà qui escriu versos i els posa en net, amb una cal·ligrafia noble, demorant-se en les corbes, sentint-se insatisfet, i es repeteix certs versos, i després s'hi sent trist, i voldria tenir a prop la seva cosina, i sentir contra el seu el cos brut de la xica, sentir-lo com un cànter, suau, fresc, exultant, i l'aire en la cortina.
Aquest mes no podré anar al cementeri. Anirà ma germana, amb qualsevol amic. Per primera vegada no anirà al cementeri a portar unes flors, a posar unes flors al nínxol de ma filla. Davant el nínxol hi ha un xiprer esveltíssim. Jo vull que quan em muira em soterren allí, no ja als peus del xiprer, vull dir, als peus del nínxol, on és el cos petit de la meua filleta, i tenir-la al capçal, i tenir al capçal un àngel, el meu àngel, com si ella m'hagués de despertar el dia del judici final, igual que em despertava tants de dies abans. té dues ales, com les tenen tots els àngels. De vegades les pense com uns cognoms ja assumptes. Però vull que em soterren no en un nínxol, en terra, no per humilitat, sols pel que tinc de pare. De pare que volia anar a quatre cames amb la filla damunt per tot el passadís. De pare que volia revolcar-se per terra. Vull que em deixin en terra quan em muira. Voldria que aquest desig que dic fos per humilitat. Però no és per això. És pel que tinc de pare. De pare d'un fill mort. D'un fill ja soterrat. Dit d'una forma bàrbara. Sé que Déu es fa càrrec. Sé que Déu es fa càrrec. Dormiran els veïns del quin pis. Ella deu dormir animalment, amb el llençol damunt, cara al cel, amb els braços creuats darrere el tos. El marit dormirà de costat, del costat dret, amb el colze dret ficat baix del coixí. Els veïns del primer. Oh, què tal, com està? Potser tornaran ara del cine, del cafè. Ella anirà per casa en camisa, amb sabates de tacó, mentre es grata una natja o l'espatlla. Ell potser ja s'haurà agitat. No tenen fills. Ella té un gran desig de tenir fills. Ell calla. Ella besa, amb uns besos enormes, els infants. Quasi no són a casa. Tenen amics. Se'n van. Sempre tornen de nit. Sobretot, els dissabtes tornen tard. Al quart pis hi ha un vell. Fa vora un any se li morí la dona. Viu a soles. No parla quasi mai amb ningú. Venen, de quan en quan, dues mongetes. Una, la més jove i més blanca, és filla d'ell. La rep nerviós com un nen. Mira la seua filla. De vegades voldria agafar-li les mans. Es conté a dures penes. De vegades voldria agafar-li les mans i agenollar-se a terra. Es conté a dures penes. Després, discretament, l'altra mongeta dona a entendre que ja és tard. Ell es queda més sol. Va per la casa sol i plorant com un gat. Com el gat oblidat a la casa quan ve l'estiu i la família tanca i se'n va al seu poble. La casa, amb una olor de borilles per terra i en certs llocs el perfum que deixen les mongetes. I la dona prenyada que sent créixer el fill a les seues entranyes i la dona desperta que sent desfer-se el fill totes les matinades des de fa 18 mesos i l'aixeta a la cuina que tanca mal i cauen gotes de quan en quan i el fill que plora en somnis i el fill que es mor i els pares que no saben que es mor al costat seu allí i la xica que vol Eusebi i la criada que li fan mal als ossos i el xic de la botiga que dorm com una pedra i el silenci absolut, un silenci de nínxol desocupat encara però que està comprat, encara buit allí, entre els nínxols, ja morts. Veig els nínxols encara buits, encara sense morts, i ja vells quan vaig al cementeri. I de sobte al despatx, aquesta nit, em sé dins d'un nínxol d'aquells, i m'entren unes ganes horribles de plorar, i tots dormen, i és just que tots dormen, ho sé. I això no és ningú nínxol, això és el meu despatx, i em sent sense taüt, ajagut en un nínxol, encara viu, ho sé, i no puc evitar-ho. I ara me n'aniria pegant crits per la casa i amb això no sabria si jo estic viu encara, ni encara que Isabel em digués que estic viu, ni encara que els veïns deixassin els seus llits i pujassin a casa i em diguessin que estic viu i que estic a casa. I no gosa tocar-me, no gosa mirar-me. I tinc por, i tinc ganes de resar i no puc. I tinc por de mi mateix. Tanca els ulls per no veure. I pense les parets blanques del cementeri de Burxassot per on entraven els cadàvers. I recordo la porta que tenia a tocar-les i com tancava els ulls per no veure el dipòsit allí, entrant a la dreta, l'autòpsia del iaio, allà, té sota el sol feroç de juliol, i la sang, i les mosques, i la pau del secà quiet en el migdia, i el colp petit de la fulla d'un únic llagonet que lluny sol pega en alguna pedra. La calç de les parets i la sang de l'autòpsia, l'estrèpit fugitiu, com de seda rompuda, com d'un tel esgarrat, d'uns ocells, d'unes ales, i silenci altra volta. L'ascensor, l'ascensor, ara puja lentíssim i nocturn, funeral, pot ser-hi algun malalt? Ve algun metge, pot ser? Pot ser del funerari amb un metre tirat damunt el muscle, amb una llapissera a l'orella o amb un cigarret apagat entre els llavis. I pot ser d'un taüt i unes fustes i uns draps negres i grocs. I puja l'ascensor i l'escolta i encara no s'atura. I puja encara. I no puc manejar-me i eixir i obrir la porta i abocar-me a l'escala. I puja l'ascensor. No deixa de pujar. Ja no en deuen quedar més pisos. Però encara el sent pujar, lentíssim. Ara el sent per damunt el meu cap i gravita damunt el meu cervell tot l'enrenou dels ferros. I voldria tornar-me'n i viure a Burxassot, veure des del balcó de la
casa on vaig néixer, un colomer, les teules i enllà els pins de les monges. I sóc així, i no puc fer res de res. Aquest és el meu lloc, aquest és el meu lloc. Jo dec romandre així, entre misèria i pànic, entre fracàs i espera. Vaig palpant les parets del passadís, a fosques, mentre el pànic, de sobte, em puja des dels dits, t'importa les parets. Mare, pare, no puc! Hi ha de sobte un silenci, sec, del tot, absolut. No sou res, res de res, tot són ara els seus nínxols. El passadís és llarg, és més ample que mai, també és més llarg que mai. Evita les parets, cabina en la foscor del passadís nocturn. De sobte pensa que l'ascensor no ha baixat i no s'ha oït obrir ni tancar una porta. I deu estar quiet en un lloc de l'escala, en un pis qualsevol. Evidentment sinistre, amb el seu llum groguenc, entre l'obscuritat a punt, com si esperàs, quiet i funeral, amb el seu llum groguenc, enmig de la foscor, atent d'alguna forma, o simplement a punt, o simplement a punt, o simplement a punt, o simplement a punt.
Hem obert avui aquest A Sentiré de Grat, segona part de Coral Romput, precisament amb un poema de Vicent Andrés Estellés que no pertanyia al Coral Romput. És un poema que s'anomenava A l'aeroport i que en aquest cas estava convertit en tema per recitar, en música acompanyant, per recitar-los a domicili. Una proposta en format CD a la qual tornarem unes quantes vegades A Sentiré de Grat. Però avui el protagonista del programa torna a ser el mateix que vam tenir la setmana passada. I és que Coral Romput és un monumental poema compost per una tirada de 1.261 versos alexandrins blancs, repartits en tres seccions d'extensió molt desigual. Així, la primera ocupa 336 versos, la segona 215 i la tercera, la més llarga amb diferència, 710. Si parem atenció als termes descriptius que li han aplicat els comentaristes, ens adonarem de la insistència en dos dels seus aspectes més vistosos. Mentre que Pérez Montaner i Salvador el qualifiquen d'inventari caòtic o de narració subjectiva i dislocada o de vocació caòtica i multiforme, Parcerisa es parla d'uns dolorosíssims versos i Bou d'un text agosarat que va força més enllà de l'estricte realisme. D'una banda, doncs, es ressalta la diversitat i el desordre dels materials que componen el poema. De l'altra, el seu efecte punyent i original. L'atribució és exacta. El text conjuga aquestes dues propietats i és, segurament, la seva inusitada extensió, allò que els ha donat carta de naturalesa. Per damunt dels 1.000 versos, hom espera veure desplegada una història. Es tracta d'unes dimensions inequívocament narratives, i no. L'Estellés, contra tot pronòstic, dona curs a un llarguíssim soliloqui que salta contínuament, abruptament, d'un record a una visió, d'una observació a l'expressió d'un desig, d'un diàleg a una possible nota de dietari. De manera que és com si el poema acumulés un incomptable seguit de petites manifestacions, epifanies mínimes, cap de les quals no sobrepassa mai els 20 o 30 versos, que, com després detallarem, el poema encapsula el marc vague d'una situació anecdòtica sostinguda. El poema, per tant, hi ha moviment, però no és narratiu. Hi ha una progressió, un crescendo, però la seva embranzida no és mai diegètica, narrativa, sinó lírica, i això, és clar, representa una circumstància literàriament extraordinària. És així com Pere Ballar explicava la totalitat d'aquest immens poema narratiu o d'aquesta narració convertida en poema, sense ordre ni concert, però alhora amb una intenció bàsicament poètica, centrada en alguns dels temes castellers, ha situat sempre com a eix de la seva poesia. Parlar de l'amor, parlar del sexe, parlar de l'absència, parlar de l'amor, parlar de València, parlar de la poesia, són les formes en què el poeta de Burjassot ha convertit tot allò que tocava, bàsicament, en poesia. I és a partir d'aquest convertir tot allò que tocava en poesia que Ovidi Montllor va decidir, precisament, agafar aquest llarguíssim poema, aquesta llarguíssima creació, i convertir-lo, d'alguna manera, en una espècie de marca de la casa aquesta que construïa Ovidi al costat de Toti Soler. D'una forma de dir poesia que ha esdevingut central dintre del dir poesia als Països Catalans. Una forma de dir poesia que té a Ovidi com a veu, que té a Toti Soler com a guitarra, però que té, evidentment, en aquest cas, el coral romput, això que heu sentit durant dues sessions senceres de la Sentiré de Gràs, i per tant, a Estellers, al centre de tot allò que s'ha esdevingut després. No és cap ximpleria dir que d'aquí n'han sortit moltíssimes coses, perquè tot i que el disc va tindre una difusió més aviat escassa, és clar que anys després va començar a córrer, i quan la cosa es va digitalitzar, evidentment aquesta ha esdevingut un dels discos més preuats, escoltats, comentats i sobretot admirats dintre de la diversa gent que s'ha dedicat als Països Catalans a convertir precisament paraules i poesia en música, o bé en donar música a poesia, o bé musicar poesia, o bé fer poesia a partir de la música. Per tot això, és evident que dintre de Sentiré de Grat havia d'omplir o de tenir un espai central. I el té precisament a partir d'aquests dos programes que li hem dedicat. No acabem aquí ni Estellers, no acabem aquí ni Toti Soler, no acabem aquí ni Ovidi, perquè cap dels tres, evidentment, té punt i final. Els punts seguits que anirem sentint de cada un d'ells els anirem comentant. Però avui sí que tanquem aquí, en aquest moment, el coral romput, sense deixar d'advertir que de tant en tant, molt de tant en tant, perquè ara l'hem sentit ja tot sencer, i tornarem i retornarem. I del coral romput fent cap, evidentment, a la poesia del procés. A Sentiré de Grat, la literatura, la novel·la, la poesia i el teatre del procés.
Busca los lentes, Casimiro, busca los lentes pa' que pongas bueno el ambiente. No te guíes, Casimiro, que ya tú no ves muy bien. Si no te pones los lentes, nada bueno puedes ver. Busca los lentes, Casimiro.
Diari de Joan Fuster, de 1952 a 1960. Dissabte 15 d'agost de 1953, Xàbia. Parlàvem de pintura, i en un instant, per un d'aqueixos inevitables zigzags especulatius tan freqüents a les converses frívoles, van quedar-hi al·ludits i barrejats una pila de noms distants i fins contradictoris i tot. Rafael, Taüll, Mondrian, Bosch, Renoir, Vermeer, Miró, Fortuny, Altamira, David, Clee... Uns quants Esquira ens serveixen de referència i, resumint la polèmica, saltar sobre el tapet la pregunta incòmoda i necessària, desesperada. Què tenen de comú, a banda de la seva condició de superfícies acolorides, els llenços, les taules, els frescos, les imatges rupestres, conjuntament evocats perquè els puguem considerar, sense exclusions, pintura? Si pintura és la Madonna renaixentista, perfecta en la seva bellesa física i en la seva transcripció sobre el quadre, en quin punt de coincidència estètica enllaçaran amb ella la figura romànica, hieràtica i feroç o l'elucubració no significativa del pintor abstracte? On, en què, com trobaríem conceptualment i pràctica el criteri de valor indiscutible i universal que ens ajudés a discernir essències i jerarquies a través de la pintura de tots els temps i a través de tota la pintura del nostre temps? No ens interessaven, és clar, les solucions habilitades pels filòsofs i pels tractadistes d'estètica, d'estètica majúscula, les quals, per altra part, no pretenien la concreció que nosaltres demanàvem. L'ideal fora obtenir la noció dels valors estètics, en particular dels valors pictòrics, partint no dels pressupostos metafísics, per molt respectables que siguin, sinó del fet eixut purament històric i empíric de 2.000 anys de pintura conservada. Ens caldria un resultat teòric, però mai no desvinculat de les obres que coneixem, un resultat susceptible de revertir després sobre el cas particular de tots i cada un dels pintors que hi ha i hi ha hagut al món. Per regla general, quan les contrastem amb allò que l'art és encarnat en obra, les conclusions dels filòsofs i dels estetes professionals es revelen inaplicables, parcials o logomàgiques. Importaria aconseguir, doncs, una concepció i un sistema valoratiu de la pintura que pogués ajustar-se alhora a Rafael i a l'abstracte, a Vermeer i al romànic. Un grup dels nostres contertulians es decantava per la resposta, diguem-ne, plasticista. Els estils pictòrics que s'han succeït en el temps són irreductibles, ells amb ells. Davant la seva veritat immensa i inconciliable, no hi ha altre remei que atendre la sola cosa en la qual concorden, és a dir, la materialitat, ha de rebutjada, de ser unes superfícies acolorides. La bondat intemporal d'una pintura, segons aquesta opinió, vindria determinada pels seus valors estrictament plàstics, per la bellesa, ara en minúscula, de les seves relacions cromàtiques de línies i plans, de formes reals o no colorades. Hom hi prescindiria, en conseqüència, de tota atenció als altres elements del quadre. Llorenç Artigas ha afirmat que una bona pintura només ho és, només és bona, quan mirada cap per avall segueix sent-ho. Girar cap per avall, el quadre perdria la seva versemblança visual i quedaria convertit en un conjunt de masses i arabescos autònomament vell. Sens dubte, per aquells camins es podria arribar a la fixació d'un cànon pictòric, però ho veig molt difícil. En realitat, no hi fem sinó ajornar el problema, traslladar-lo a un altre concepte, el de bellesa plàstica. Em fa la impressió que, posats a precisar-ne els trets, amb prou feines aconseguiríem arribar a unes fórmules vagues de compromís, si és que no quèiem en el desgavell de les apreciacions subjectives. Em penso que, per més que hi maldéssim, mai no reeixiríem a trobar mòduls comuns d'ordre plàstic a un romànic i a un barroc, al Bosco i a Botticelli. Pot ser un examen atent de la qüestió, ens descobriria que cada època, diguem-ne època, també ha concebut els valors plàstics de la seva manera. I encara, l'ull no expert és capaç de discernir diferències essencials entre dues pintures que la prova del cap per avall demostra idèntiques. Ben sovint, les obres del deixeble imiten les del mestre en composició, en color, en tècnica, en tot allò que cap per avall conserva entitat plàstica. I tanmateix, hi ha alguna cosa que escapa tal reducció. Els coneixedors, els especialistes, ho destrien amb tota netitud. I és curiós que la superioritat d'una pintura sobre l'altra, en aquest cas, no sempre pot explicar-se per raons de major o menor perfecció. Les dificultats que hem anat coneixent ens feien desestimar el criteri exclusivament plasticista. Nosaltres havíem plantejat la polèmica en un pla, per dir-ho així, intemporal. Ens negàvem a veure tota la pintura en funció d'una sola estètica transitòria, fos anomenat classicisme, fos qualsevol dels tipus d'art avui en voga, en tant que una teoria del plasticisme pur es desprèn d'aquestes incontinències estilístiques, ens semblava útil i flexible. Però ara mateix es revela també insuficient. El seu punt de partida tenia una solidesa incontestable, prendre en consideració l'única cosa en aparença invariable en totes les pintures, és a dir, el fet de ser superfícies pintades. Ara bé, aquí s'oblida una altra cara del mateix fet, que són superfícies pintades amb una certa intenció. Les intencions són, sí, variables, infinitament variables, però existeixen sempre. No cal insistir massa respecte a la divergència dels propòsits en l'acte de pintar, tal com el sabem o els podem endevinar. A través dels segles, una mirada a l'actualitat artística ens confirma que aquella divergència s'ha convertit en simultània a hores d'ara. I és evident que si fem cas omís de l'aspecte intencional de la pintura, per cenyir-nos només al seu superplàstic, entrairem un important element constitutiu. En realitat, la distinció entre intencionalitat i plàstica resulta merament lògica i, al capdavall, capciosa. No hi ha la intenció d'una banda i els recursos plàstics de l'altra. L'una i els altres formen un tot indissoluble, una unitat consistent. Analitzar l'obra pictòrica en termes de plasticisme radical seria falsejar-la. Per això no ens és permès de mirar un quadre cap per avall amb excusa d'atendre-hi només els valors plàstics, sense el destorn de suggestions figuratives. Cap per avall el quadre ja és un altre quadre, potser deixa de ser un quadre, i això és vàlid igualment per a la pintura abstracta. El llenç no representatiu té un sentit plàstic individual, el que li ha donat o li ha trobat el seu autor, el qual serà per individual inequívoc. Si li alteràvem la posició, aquell sentit es desvirtuaria. Però si la plàstica i intenció són una sola cosa i la diversitat d'intencions al llarg de la història de la pintura i en el moment actual és irrefragable, no haurem fracassat en la nostra indagació? La conversa va esllanguir-se desoladament. Només en podíem concloure la perspectiva de relativisme. Cada temps ha tingut el seu art, la seva pintura. Un art, una pintura irreductible a la pintura dels altres temps. És clar que un relativisme confessat és sempre senyal d'humilitat epistemològica. De tota manera, l'experiència i un instint contumàs en ratifiquen la possibilitat de no enganyar-nos en els nostres contactes amb l'art del passat. No vacil·lem a jutjar-lo, a establir jerarquies, a reunir-lo en la gran estructura especulativa d'una història. I ho fem això cadascú des d'uns supòsits teòrics, des d'una interpretació personal, distints als que sustentem els altres. La concordança última de totes les nostres constatacions ens hauria de sorprendre a nosaltres mateixos. En definitiva, ja és bastant per anar fent. Molts dels nostres criteris culturals presenten aquest origen confús, aquesta contextura boirosa. Fills, una mica d'hàbits heretats, una mica de la finesa de sensibilitat. Ens hi hem de resignar. L'irradiador.
Patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit i tu estaràs despert per a dormir. Et mariren per a velar en la llarga nit del teu poble. silenci, perquè diràs la paraula justa. Seràs un poble caminant. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble, perquè allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble, perquè allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
I a l'arredador avui tenim, evidentment, Estellers. Estellers, amb un dels poemes que tanca el llibre de meravelles, Assumiràs la veu d'un poble, un poema que hem sentit en la versió de Paco Muñoz, una versió clàssica amb una estètica musical pròpia dels 70 i fins i tot dels 80. Però està clar que al País Valencià han passat tantíssimes coses d'aleshores ençà que un grup de la Sénia, que algú diria que és de Catalunya, però més igual d'un lloc o de l'altre, tot sona igual, ha tingut les conseqüències i les influències de tota aquesta explosió de l'ska i del hardcore, que evidentment també s'ha desenvolupat al Principat, però que va tindre com a principal lloc de creació el País Valencià. I entre els noms que podem recordar ja perquè no toquen, Obrim Pas o La Gossa Sorda, que encara que no toquin estem segurs que tornaran a tocar. Per tant, Mascarats, que és aquesta segona proposta del mateix poema, té els anys 90 i els 2000 com a moment bàsic d'inspiració estètica, en aquest cas musical, i de creació. Per tant, de Paco Muñoz a Mascarats, el que tenim continua sent Estellers.
Tu poble i serà la teua veu i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs. I aniràs sempre entre la pols i et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set i callaràs tota la nit. Paraula viva tu seràs, la paraula viva i amarga tot deixarà d'on existir en la llarga nit del poble. Si cardiràs allò que vols i no faràs volent jo
doncs escarlar, diràs d'on estarem, iradament sense pensar que allò que val és la consciència de no ser res si no és poble. Comencem a caminar. No tan pari per a dormir, a tu et parirem per vetllar.
Fins aquí la sentiré de grat d'avui, amb Estellers com a protagonista i tancant aquest coral romput que van començar la setmana passada i que avui hem finalitzat. Hem sentit també la gent de recitals a domicili, Paco Muñoz, Mascarats i, evidentment, a Fuster, parlant en aquest cas de la poesia. La setmana que ve, més. I les espurnes blanques del trolley dels trams dansen com les estrelles. M'he topat amb un home que passava.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.